Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
En el darrer ple de l'Ajuntament de Roquetes, el regidor de l'oposició, Ximo Llopis, va anunciar que deixava el partit de Ciutadans i que passava a ser regidor no adscrit. Fa pocs dies, en un mitjà de comunicació del territori, concretament a la televisió Canal 21, va anunciar que estaria obert a la possibilitat, fins i tot, d'arribar a un pacte amb el grup d'Esquerra que està governant en minoria a l'Ajuntament de Roquetes. Per conèixer de primera mà i ampliar tota aquesta informació, avui entrevistem a Ximo Llopis. Hola, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia.
Aquesta, però, no és la primera vegada que Ximo Llopis és regidor no adscrit, no, a l'Ajuntament de Roquetes?
No, és la segona vegada. Crec que la primera vegada va ser a finals de desembre del 2017. Jo vaig explicar que quan estava en un altre partit no vaig veure que feien les coses bé, vaig veure que van actuar malament i sobretot vaig veure que van actuar malament de cara al nostre territori, no? De cara a les Terres de l'Ebre, de cara a la gent d'aquí de Catalunya, no? Però en especial a la meva ciutat, a Roquetes, quan van desplegar tot el dispositiu policial i, per dir-ho així, doncs, van haver pobles que ens van acalentar, no? Jo trobo que s'hagués pogut fer d'una altra manera, s'hagués pogut fer sabotar la gent i després anul·len les urnes i s'ha acabat. Crec que això va ser l'espoleta, no?, de deixar-me l'anterior partit, no?, el Partit Popular, perquè jo sóc una persona que, a veure, jo m'agrada treballar molt, sóc una persona molt treballadora, incansable, molt lluitadora, me deixo la pell, però he de tindre també les meves motivacions i els meus sentiments, no? I crec que allò va ser una cosa que a mi em va doldre molt, perquè jo estimo molt les Terres de l'Ebre, moltíssim. Crec, dubto que hi haguem persones que estimin tant les Terres de l'Ebre com Ximo Llopis. I bueno, allò va ser el detonant per abandonar un partit que ja és història.
I ara quins han estat els motius que l'han portat a abandonar Ciutadans?
Bueno, jo ja feia, des de feia 4 o 5 mesos, o 6, jo ja... cada vegada que veia la política que feia Ciutadans a nivell de Catalunya o a nivell del govern nacional, no, d'Espanya, veia que Ciutadans estava equivocant, que Ciutadans estava perdent, que Ciutadans ja no era el partit que jo vaig entrar en il·lusió ara farà 2 anys, sembla que va ser el febrer, que em vaig afiliar-me del 2019, perdó, fa 2 anys. I clar, quan una persona entra a un partit amb moltes ganes de treballar i veu que el partit li està fallant en les idees que quan va entrar eren unes altres idees i van canviant un munt de coses, canvien les coses, no es fan les coses que et van prometre al principi, torno a repetir que estava desil·lusionat, ja feia 3 o 4 mesos, desencantat, i quan se perd la il·lusió se perd la motivació, no? Però jo crec que en tots aquests mesos, quasi 2 anys que he estat en l'anterior partit, ningú del partit ni ningú me pot dir que Ximo Llopis no s'hagi deixat la pell. Però bueno, va arribar un moment que ja era insostenible, ja no creia en la política del partit actual de Ciutadans i per això vaig prendre la decisió d'abandonar el grup municipal de Ciutadans, passar-me als no adscrits i deixar de donar-me de baixa d'afiliat. I, claro, vaig esperar que passessin les eleccions del 14F per no fer mal tampoc als companys ni al partit en general i a molts de companys que guardo una molt bona relació i des d'aquí els desitjo que els vagi molt bé.
És a dir, que podem dir que ha estat una decisió meditada des de fa temps, no?
Sí, aproximadament. A veure, jo vaig veure ja un moviment que no em va agradar quan teníem una presidenta aquí de Ciutadans que es diu Gamoso. Lorena Roldán, no? Una bona xicota, una xicota que es va deixar la pell pel partit, una xicota que la van votar tots els afiliats i va sortir presidenta de Ciutadans de Catalunya, i sense avisar-nos a ningú, el dia següent, quan ens aixequem, ens trobem la notícia que l'havien fotut fora, no?, i que el president era una altra persona. Jo no ho vaig trobar bé, perquè com a càrrec electe ens hagués tingut que avisar, i clar, torno a repetir, jo sóc una persona que a bones... jo trobo que hi ha poques persones tan bones com jo, i no tinc iaia. Però quan vaig a males també soc molt dolent. I bueno, em vaig trobar malament i des de llavors ja vaig anar perdent la confiança, la fe en el partit, fins a arribar a la conclusió de donar-me de baixa com a afiliat i passar-me al grup no adscrit.
Això variarà una mica, podem dir, la, no sé si la composició de l'Ajuntament de Roquetes. De fet, fa pocs dies, a un mitjà de comunicació local, com diem, a la televisió Canal 21, va anunciar que ara, com a regidor no adscrit, està obert a totes les opcions polítiques, fins i tot arribar a un pacte amb Esquerra, que està governant en minoria?
Bueno, en política, com vaig dir a l'entrevista que em va fer Gustavo Moreno de Canal 21, pues li vaig dir que en política tot és possible, en política tot és possible i podem arribar sempre a un de pactes, no? Pactes que sempre siguin coherents. Jo, a veure, això ha sigut una decisió que no ha sigut allò de, hòstia, premeditada, no? És que Ximo ho ha fet, no ho ha buscat, no. Ha sortit així, espontàniament. Des de fa dos mesos, de principis d'any, jo ja volia abandonar la disciplina de Ciutadans i, bueno, han hagut un cúmul de circumstàncies que s'han ajuntat, no? S'han ajuntat. Jo comprenc, jo sempre ho he dit, jo en Paco Gas guardo, tinc una molt bona relació des de fa un munt d'anys, antes d'entrar jo en política, i, bueno, per què no? A veure, per què no? Jo comprenc que mi, quan se van fer les negociacions o quan se van fer les alcaldies l'any 2011 i l'any 2015, mi no es van tindre contactes, no? Per què? Pues perquè jo era del Partit Popular, després vaig passar a Ciutadans, ara soc no soc de cap partit, parlo i soc Ximo Llopis, que defenso Roquetes, estimo Roquetes i estimo les Terres de l'Ebre més que ningú.
Això vol dir que està obert a totes les opcions polítiques, fins i tot estaria obert a una possible moció de censura dels grups de l'oposició?
No, no. La moció de censura va ser, ja va passar. No voldria entrar en aquest tema perquè no vull tampoc fer sang i no vull criticar ningú. I jo també estava dins de la moció de censura, que fèiem la moció de censura. Hagués pogut tirar endavant perquè érem 7 regidors de l'oposició contra 6 del govern. Però, bueno, com vaig dir a l'entrevista, el tren ja ha passat i el tren, a vegades, quan ja passa, ja no es torna a agarrar. I actualment no ho faria. Actualment no faria una moció de censura contra l'alcalde. I actualment, pues, un pacte amb l'alcalde. Si el senyor alcalde Paco Gas vol parlar amb mi, vol contactar amb mi, ens entenem i arribem a un bon port, per dir-ho així, tot és possible. Jo el que sí que si entro a formar part del govern de Roquetes, pues que la meva faena, la meva força i la meva dedicació, des de llavors la poden tindre garantida, perquè, torno a repetir, soc una persona que m'agrada fer les coses molt bé, soc molt metòdic i, bueno, torno a repetir, tot és possible, és viable.
En una entrevista que des d'Antena Caro Roquetes Comunicació va mantindre fa poc amb l'alcalde Roquetes, Paco Gas, ell ens va manifestar també la possibilitat d'arribar a algun acord amb vostè. Han tingut ja alguna conversa formal al respecte?
No, formal no. És 4 whatsapps que ens hem enviat, no? Pareix que la cosa pugui arribar a concretar-se, però, bueno, allò, sentar-nos, parlar-nos i definir coses en concret, pues de moment no, i ja et dic, no sé si en poquet temps ens parlarem o no ens parlarem, ho farem o no ho farem, però és possible.
De tota manera, si li proposessin entrar a formar part de l'equip de govern, quines serien les seves condicions? Li agradaria tenir la responsabilitat d'alguna regidoria en especial? Ho ha pensat alguna vegada?
Roquetes fa les coses molt ben fetes. Roquetes, des dels regidors, que d'aquí els vull felicitar, que estan governant, crec que en totes les regidories que tenen fan una tasca molt, molt, molt bona, molt dinàmica, i crec que es deixen la pell. Aquí tenim cracs polítics, aquí a Roquetes, que ja està, que fa anys que estan, i porten les regidories, per a mi, molt ben portades i molt ben executades. Jo sempre, ja vaig dir l'altre dia a l'entrevista que vam fer a una televisió local, que crec que el 50 o 40% de la gent que està vivint aquí a Roquetes és gent que treballa fora de Roquetes, que treballa a la ciutat veïna o treballa a poblacions del costat. Crec que aquí a Roquetes li tindríem que donar una miqueta més d'impuls, un impuls econòmic. Ens fa falta indústria, ens fa falta indústria, i que la gent pues, d'aquí de Roquetes, els joves d'aquí de Roquetes, no tinguessin que desplaçar-se a altres ciutats per a treballar o a fàbriques d'altres puestos, no? i es pogués donar una dinamització econòmica més important. Tenim un polígono, tenim una nau de la Lear que està quasi en ruïnes, no està quasi en ruïnes, però encara la podem salvar i crear llocs de treball seria molt important. Esta seria una regidoria molt important, després a veure, hi ha moltes coses, no? És que si entro a una regidoria tinc que saber fer o estar a una regidoria que jo no entengui d'algo, no? Jo tota la vida he sigut comercial, he sigut viatjant, he tingut una empresa i, bueno, hi ha moltes coses. És que no, en concret no vull dir cap nom perquè això s'ha de parlar i potser hi ha regidories que estan més carregades, que hi ha regidors que tenen més càrrecs acumulats, i això és una cosa que s'ha de parlar i no, ara no és el moment.
Tot i que vostè està a l'oposició a l'Ajuntament de Roquetes, com qualificaria la seva relació amb l'equip de govern i en especial l'alcalde?
Jo porto aproximadament 10 anys en els diferents partits. Crec que sempre he sigut una persona cordial, una persona amable, una persona que no he mirat mai a ningú per dalt de l'ombro. No he mirat mai a ningú per dalt de l'ombro, que potser hi ha persones que això no ho poden dir. I he sigut una persona normal, com sóc jo. I crec que la meva tasca com a regidor a l'oposició sempre ha sigut una tasca beneficiosa, una tasca coherent, una tasca eficaç, i crec que sempre m'he deixat la pell, sobretot, a veure, si mireu els plenos, crec que hi ha pocs regidors de l'oposició que haguem votat tantes coses a favor de l'equip de govern. O sigui, tot el que és favorable per Roquetes, per la nostra ciutat, favorable per a la nostra gent de Roquetes, favorable per a la ciutadania, Ximo Llopi sempre ho ha votat a favor, i així ho farà, bueno, i ho faré sempre. I bueno, quan han vingut coses que s'ha tingut que votar en contra, doncs s'ha tingut que votar en contra. Inclús els pressupostos, menys enguany, els 9 anys anteriors, Ximo Llopi sempre s'ha abstingut, i sempre ha donat les explicacions, i a veure, sempre ha dit que potser un notable no es pot donar, però un aprovat llarg, doncs sí, no? I és el que he fet. Jo crec que en aquests 10 anys m'he deixat la pell defensant Roquetes i fent una oposició constructiva i digna.
Vostè va entrar a formar part de la política municipal de Roquetes com a regidor del Partit Popular, després del grup de Ciutadans. D'aquí a 2 anys, en les properes eleccions municipals, a quina candidatura veurem a Ximo Llopis?
No, Ximo Llopis, ja vos ho dic ara, el 2023, maig del 2023, plego perquè ja tinc 60 anys, la política és... Crec que s'ha de donar pas a la joventut, o sigui, aquí Roquetes plego, ja vos ho dic jo, que Ximo no es presenta més a una candidatura aquí Roquetes. Hem de donar pas als jovens, els jovens són l'alternativa, els jovens són el futur, i els jovens estan més preparats, per dir-ho així. A lo millor la veterania, com diuen, és un grado, sí, però hem de donar pas a la joventut.
Ximo Llopis, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Empresaris i alcaldes de les Terres de l'Ebre han celebrat l'aixecament del confinament comarcal. El territori lamenta, però, que la restricció s'hagi mantingut a l'Ebre més temps del necessari. Així, l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, la AEC, celebra que s'aixequi el confinament municipal, però lamenta que la mesura arribi tard. Fa setmanes, tant des de l'AEC com alguns alcaldes, com per exemple l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ja reclamaven al Procicat que es considerés la regió sanitària de les Terres de l'Ebre com una unitat a efectes de mobilitat. De fet, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, també ha celebrat que s'aixequi el confinament comarcal i l'obertura dels comerços en cap de setmana, però alhora també lamenta que no s'amplien els horaris de la restauració i l'hostaleria.
Celebrem que el govern de la Generalitat finalment hagi aixecat este confinament comarcal, perquè hi ha zones, com és el cas de la regió de la Vegueria de l'Ebre, on era necessari que no existís aquest confinament comarcal i que, per tant, anés més enllà, especialment per la mobilitat que hi ha de llaure i necessària entre les 4 comarques de Terres de l'Ebre. També creiem molt positiu, i també era una demanda que fèiem com a Ajuntament, el fet de que els comerços puguen tornar a obrir el dissabte. Creiem que és molt necessari recuperar l'activitat activitat econòmica després de tot el que s'ha patit, i continuem lamentant que el sector de la restauració encara tingui aquestes restriccions, ja que creiem que complint les mesures necessàries, com estan fent amb els deures ja fet per tal de poder complir amb totes les mesures que s'havien demanat al seu moment, poden arribar a poder obrir amb unes condicions de seguretat més enllà de l'horari que hi ha a hores d'ara, i per tant anant a poder obrir terrasses moltes més hores i a poder fer aquesta activitat que és per la nit, i per tant poder recuperar l'activitat econòmica tan necessària amb aquests temps que han patit tant, sobretot especialment els últims mesos.
Per la seva banda, la presidenta de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, de l'AECE, Maria José Fernández, també apuntava que l'aixecament del confinament comarcal arriba tard a les Terres de l'Ebre.
Bueno, a veure, pues valorem positivament que arribi, tot i que considerem també que arriba, per a nosaltres arriba una mica tard, perquè ja fa més setmanes, fa un mes, aproximadament un mes, jo diria que més d'un mes que ho vam demanar per primera vegada, no? que el confinament aquí a les Terres de l'Ebre, bueno, tingués en compte com una unitat territorial, no? Que és el que som, nosaltres no considerem no comarcal, perquè clar que en un territori com el nostre, que és a més molt ampli i molt extens, territorialment parlant, pues només vivim 180.000 persones, no? O sigui que realment, pues bueno, consideràvem que donava com per això, no? Com per a que se mos considerés com una unitat territorial. A més, clar, entre nosaltres no és el mateix Barcelona, que tens tots els serveis i ho tens tot allí localitzat, que nosaltres, que moltes vegades pobles de les Terres de l'Ebre han d'anar forçosament a pobles d'altres comarques, ja sigui per feina, ja sigui per interacció, ja sigui per habituallament d'aliments, ja, per qualsevol cosa. O sigui, és que és una realitat totalment diferent a la que se viu a la resta de comarques.
Amb tot, la presidenta de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, Maria José Fernández, ha demanat prudència perquè, ha dit, l'experiència del Nadal serveixi perquè no hi hagi nous confinaments.
Val a dir que nosaltres, de tots modes, continuem demanant prudència, eh? O sigui, a veure, que no... tampoc no es tracta de... O sigui, el que està claríssim és que l'experiència passada ens ha de servir per a que no hi haguen nous confinaments. Això sí que m'agradaria remarcar-ho en això que vull dir, pues que, a veure, que també cridem a la prudència per banda de tots, tant ciutadans com empresaris, com autònoms, com tots. O sigui, hem de ser conscients que això ja no és «au, ja està, ja hi som», no, cuidado. O sigui, el que hem d'intentar és, a partir d'ara, aquestes mesures de relaxació, pues, que ens serveixen per començar a tirar endavant l'economia a poc a poc, per a recuperar, anar recuperant forces i anar recuperant terreny perdut arrel de la pandèmia, però a la vegada, prudència, perquè si no, està el perill, està un perill real d'un nou confinament, i bueno, això sí que des de luego no ho desitgem ningú.
D'aquesta manera, empresaris i alcaldes ebrencs han celebrat l'aixecament del confinament comarcal, però alhora també han lamentat que la restricció s'hagi mantingut a l'Ebre més temps del necessari.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha fixat el pròxim dia 25 d'abril com a data de la consulta popular sobre la planta de compostatge projectada al seu terme municipal. Sol·licitada per la plataforma No a la planta de compostatge a la Plana del Montsià, la votació preguntarà als veïns si estan a favor de la seva instal·lació, amb la possibilitat de respondre sí, no o abstenir-se. Està previst que aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publiqui el decret d'alcaldia per donar cobertura legal a la consulta. La campanya informativa s'estendrà entre els dies 9 i 23 d'abril. La votació tindrà lloc a l'Smart Centre, de les 9 del matí a les 8 del vespre, i tindrà una comissió de control i s'aplicarà mesures contra la Covid-19. El consistori prepara 3.000 paperetes. L'Ajuntament del Perelló ha canviat d'estratègia i ara alegarà contra l'allau de projectes energètics de la comarca del Baix Ebre. L'Ajuntament justifica no haver recorregut altres centrals per respecte a l'autonomia municipal dels pobles veïns. Però ara l'Ajuntament del Perelló ha acordat presentar al·legacions a partir d'enguany a tots els projectes energètics que es plantegen dins o fora del terme municipal. Fins ara, en canvi, havia desestimat fer-ho en el cas de les centrals que no preveien instal·lacions dins del terme, els que tenien gran part de molins en termes municipals veïns, o si eren ampliacions. En una sessió plenària extraordinària d'aquest passat dimecres, l'Ajuntament del Perelló ha acordat presentar al·legacions a tots els projectes energètics que es presentin a partir d'aquest 2021 dins o fora del seu terme municipal. El ple del consistori va aprovar recórrer els avantprojectes dels parcs eòlics de Vandellòs 2 i Tossal Montagut i també el parc fotovoltaic de Les Planes. Tres regidors de l'equip de govern municipal no van votar sobre les al·legacions del projecte Les Planes perquè tenen vinculació amb propietaris de terrenys afectats o en són titulars. Això suposa un canvi d'estratègia del consistori que l'any passat va rebre 16 peticions d'instal·lacions de parcs eòlics i fotovoltaics, de 106 aerogeneradors i 170 hectàrees de plaques solars. El consistori només va presentar al·legacions a 6 projectes i ha justificat que no es fes amb la resta seguint el criteri de no interferir en les centrals que no projectaven cap aerogenerador al seu terme municipal, les ampliacions de parcs eòlics existents o els parcs que tenien la majoria d'aerogeneradors als termes veïns. En aquest ple de l'Ajuntament del Perelló hi van assistir una quarantena de persones. Representants de les plataformes veïnals van retreure, però, al govern municipal que no hagués presentat al·legacions a la ponència de renovables en contra de projectes com la Menlló, que afecten el terme municipal i que compta també amb l'oposició de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha adoptat un decàleg sobre la implantació d'energies renovables a l'espai agrari. El document estableix els elements que les administracions públiques haurien de tenir en compte davant l'actual proliferació de grans projectes d'energia fotovoltaica o eòlica en entorns agraris i zones de regadiu del país. Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya busquen ara el compromís dels ajuntaments després d'haver obtingut la complicitat del govern i, en concret, de les conselleries competents en canvi climàtic, territori, agricultura i energia. Les cooperatives agràries tenen presència a gairebé 300 municipis i a un 80% de les comarques catalanes. Les cooperatives agràries reclamen així limitacions de la normativa vigent de l'ús de sòl agrari i la necessitat de protegir-lo, prioritzar la instal·lació d'energia fotovoltaica a superfícies a menor impacte per a la societat, apostar per a projectes a escala local i que el territori participi en el plantejament en igualtat d'oportunitats i també demana una major planificació territorial tenint en compte una millor coordinació entre les diferents administracions implicades. Les obres d'antics projectes eòlics impugnats amenacen cellers i activitats enoturístiques a la comarca de la Terra Alta. I és que l'administració ha fet cas omís a les al·legacions dels propietaris del celler Bernabí de Vilalba dels Arcs a la Terra Alta, alertant que alguns dels aerogeneradors del nou parc eòlic Els Barrancs s'ubicaran massa prop de l'explotació vitinícola. El celler de Marco Bernava no existia quan es va tramitar aquesta central i en la valoració de l'impacte ambiental només figura a la propietat l'antic Mas Bernet. Amb molins de més de 200 metres d'altura, Bernava dona per enterrat el seu projecte enoturístic lligat a la producció del vi. Aquest cas exemplifica la incessant petició d'entitats socials i econòmiques de la comarca de la Terra Alta perquè el govern aturés uns projectes tramitats fa més d'una dècada amb un context molt diferent a l'actual. És el cas del celler Bernabí de Vilalba dels Arcs. Quan es va tramitar el parc eòlic Els Barrancs, el celler encara no existia. Dos dels aerogeneradors se situaran a pocs centenars de metres de les vinyes i les seves instal·lacions. Els seus propietaris han presentat al·legacions per denunciar el seu cas, però només han rebut la resposta de la promotora redirigida des de la Generalitat, on s'assegura que la seva reclamació no és veritat i que el projecte pot tirar endavant tal i com es va dissenyar fa anys. El viticultor Marco Bernava recorda que els productors de vi de la comarca de la Terra Alta viuen també de l'enoturisme i del paisatge.
El greuge i el problema que tenim és la cercania d'aquesta central amb les nostres instal·lacions. Els petits productors, al final, vivim no només de la venda de l'ampolla i de la distribució, sinó que vivim del transmetre, mitjançant el que se'n diu l'enoturisme avui en dia, la nostra experiència, el nostre lloc, el nostre entorn. I sobretot realitats petites, quan ets viticultor i elaborador, és essencial, forma una part important del teu negoci, el tema de l'acollida. La tercera fase del nostre projecte justament vertia sobre el desenvolupament d'una part enoturística i ens trobem que tot s'ha parat.
I és que les màquines han començat ja a fer moviments de terres aquest passat dimecres a prop del celler Bernabí. Feia setmanes que havien arribat a la zona i dilluns al matí van aparèixer algunes pintades contràries a la construcció dels dos nous parcs eòlics de l'empresa Naturgy que afecten les termes municipals de Vilalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca i Batea. Els treballs, però, han arrencat, tot i el contenciós administratiu que té obert el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta i en Batea estudiant encara si otorga el permís d'obres. La llicència ambiental d'aquests parcs caduca el 2022. El viticultor Marco Bernava considera que és injust que les obres comencin tan ràpid, tot i estar la central impugnada.
Aquestes centrals de les tres de les ZDP comencen per la part feble. Per la part feble del territori, però per la part fort del projecte. Justament crec que les obres aquí estiguin marcades perquè potser algú ja s'ha queixat, no? Llavors, si hem de començar, comencem per l'anella més dèbil. Segurament trobo que no sigui absolutament correcte, a part de la no resposta a unes al·legacions particulars o inclús col·lectives, trobo que sigui realment injust que hi hagi un contenciós administratiu obert contra aquestes centrals per part de la denominació d'origen, i aquest contenciós no s'ha resolt, lògicament, la via legal té el seu curs, i aquí ja estiguin màquines i gent treballant. Jo trobo que això no és correcte.
I és que la família Bernava preveia completar el seu projecte amb una tercera fase per crear un allotjament i altres propostes enoturístiques a la seva finca. Però amb les màquines movent terres prop de casa seva ho han aturat tot. Marco Bernava es lamentava d'aquesta manera que el desplegament eòlic hipoteca el futur del territori.
Jo crec que aquesta actitud, sobretot amb el nou decret que diuen que funciona bé i diuen que controla molt bé el territori, jo crec que, en canvi, és obrir una barra lliure per les promocions d'aquestes empreses i hipoteca totalment el futur d'un territori, no només de Terra Alta, de Conca de Barberà i d'allà on se projectin massivament aquestes instal·lacions. Perquè jo em pregunto si ara com ara, doncs, alguna persona de fora, doncs, vindria a invertir per fer un projecte aquí a la comarca, sapiguent que el dia de demà li pot caure una central qualsevol al damunt del cap i que ell no pot fer res. Jo crec que s'ho pensarà i desviarà les seves inversions, la seva suor i les seves atencions en territoris on potser aquestes coses no es permeten perquè hi ha un model clar d'on se vol anar. I si no, que la Generalitat ho digui clarament. Hem destinat al sud de Tarragona a la producció energètica de tot el país. Pues pleguem i ens n'anem.
Cal recordar que l'última dècada a la comarca de la Terra Alta s'han construït cellers nous, s'han potenciat els existents i s'han creat agències de turisme local, patrimonial i vitinícola, i la marca Terra Alta ha crescut. Els vins de la denominació d'origen són els tercers en quota de mercat a Catalunya i la denominació d'origen protegit de l'oli segueix aquest model d'èxit que s'ha aconseguit amb el vi, amb una aposta per les varietats autòctones i productes d'alta qualitat. Però la reactivació de les construccions eòliques han estès el pessimisme entre els empresaris agroalimentaris que han fet grans inversions i estem que la comarca de la Terra Alta deixi de tenir interès per a nous emprenedors.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sindicat agrari Unió de Pagesos reclama assolir uns preus justos i una renda digna per a la pagesia en el seu programa en què es presenta les eleccions agràries del 25 i 26 de març sota el lema Amb Unió i guanyes tu. Per aconseguir-ho, reivindica una regulació de les llotges i els mercats en origen i establir un nou mecanisme públic d'informació comercial. El sindicat també continuarà treballant perquè la llei de la cadena alimentària defineixi quina és la posició de domini per a la gran distribució i que sancioni la revenda a pèrdues. D'altra banda, Unió de Pagesos reivindica les organitzacions de productors i les circumscripcions econòmiques catalanes com a figures que poden ajudar a organitzar la pagesia dins del mercat. Les eleccions al camp es faran per primera vegada mitjançant vot electrònic. El dijous 25 de març podran votar persones físiques i jurídiques des de casa i als punts de vot telemàtic habilitats per agricultura. I el divendres 26 de març només podran votar les persones físiques presencialment als punts de votació telemàtica. I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Algunes de les pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana als cinemes tenen en comú la seva trajectòria multipremiada. Dels Estats Units ens arriba Minari, Història de mi família, que entre d'altres ha rebut el Globus d'Or a millor pel·lícula de parla no anglesa. També s'estrena a la catalana Les dues nits d'ahir, premiada al Festival de Màlaga i nominada als Gaudí. I els aficionats al terror podran gaudir de l'australiana Relic, menció especial al darrer Festival de Sitges.
David, mira, son ruedas.
¿Ruedas?
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar.
Minari, Història de mi família, és una mirada autobiogràfica del director nord-americà de família coreana Lee Isaac Chung. A la pel·lícula, un nen de 7 anys veu com tota la seva vida canvia a mitjans dels 80 el dia que el seu pare decideix mudar-se a una zona rural d'Arkansas per fer de granger. El film ha aconseguit els premis a millor pel·lícula i el premi del públic del Festival de Sundance i també el Globus d'Or a millor pel·lícula de parla no anglesa.
¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? Que vendríamos aquí y nos salvaríamos mutuamente.
Lo recuerdo.
Estimat Paul, amic, germà, company d'aventures, etern bromista incansable, millor cuiner de matinada.
Els directors Pau Cruanyes i Gerard Vidal van aconseguir la Biznaga de Plata a la millor direcció al darrer Festival de Màlaga per Les dues nits d'ahir. L'Eric i els seus amics Ona i Marcel roben les cendres del Pol, un amic acabat de morir. Llavors, inicien un viatge per llançar-les. L'escapada, però, s'acaba convertint en una bombolla que els separa de la realitat i els allunya cada vegada més de tornar a casa.
Per això us demano ara que cridem junts al món i acomiadem així el nostre amic.
Mama!
Em va trucar fa unes setmanes. Crec que tenia por. Es pensava que algú li havia entrat.
D'Austràlia ens arriba Relic, un film de terror que va aconseguir la menció especial del darrer Festival de Sitges per la seva direcció. Quan l'anciana Edna desapareix inexplicablement, les seves filla i neta van a la casa de camp de la família. Poc després, l'Edna reapareix igual de misteriosament. Poc a poc, filla i neta començaran a sentir que una presència malèvola podria estar posseint l'àvia. Totes tres dones hauran de fer pinya per fer front al terror definitiu.
Aquesta casa sembla estranya.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, fins i tot en alguns sectors del litoral està rondant entre els 14 i 15, puntualment 16 graus, i cap a l'interior entre els 9 i 10 graus. També comencem amb la presència d'alguns núvols. S'espera que aquests núvols es mantinguin, sobretot en punts del litoral i prelitoral, però en canvi cap a l'interior farà més sol i, per tant, aquí la temperatura màxima quedarà més suau que cap a la costa, on quedarà més baixa que la que es va registrar ahir. Podria escapar-se algun ruixat puntual cap al nord de la zona, cap al sector del litoral, però serà molt puntual en el cas que caigui a la resta de la zona. No s'hi espera precipitació durant el dia d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.